Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El cap de setmana comença amb un accident de trànsit mortal, en aquest cas a la carretera general de Menorca entre Ciutadella i Ferreries. Una dona ha mort i altres dues persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, després de col·lisionar els seus cotxes, dos contra un tractor. L'accident es va produir ahir, passades les 9 del vespre. No és l'únic succés que vos contam avui, precisament el bloc de successos amb el qual començarem aquest informatiu bé especialment carregat. Però abans, repassam altres temes en titulars. Els petits comerciants demanen que s'elimini el Black Friday, la campanya de descomptes que, per cert, s'estén durant tot el cap de setmana. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia, diu la patronal, que no poden competir amb els agressius descomptes de les grans superfícies i que les compres d'ara impliquen vendre manco durant la campanya de Nadal.
Els funcionaris de l'Administració Autonòmica de les Balears cobraran un 4,5% més al gener de l'any que ve i el 2,5% corresponent al 2025 amb caràcter retroactiu.
I a l'educació, els mestres i professors de la concertada cobraran el 2,9% d'increment salarial pendent de la passada legislatura durant els propers dos anys després que sindicats i conselleria hagin aconseguit arribar a un acord.
El govern dona per fet que dimarts no trauran davant el sostre de despesa al Parlament.
Escenari que obligaria a prorrogar els actuals pressupostos. El govern lamenta que encara desconeixi les condicions de Vox i que les del PSIP, diu, són inacceptables.
Neix oficialment Coalició per Mallorca, la suma del PISOM.
Ho fa amb Mallorca com a única preocupació i amb l'objectiu destacat de posar límits al creixement poblacional.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia, el Real Mallorca, que recupera a Cumbu de Rap a les dues la visita a un Osasuna que només ha sumat un punt fora del seu terreny de lloc i que està en plena crisi de resultats. Pel que fa a l'anada a la final de la Nations League femenina, Espanya amb Catacoy, espectacular baixa, els pals van patar 0 al Frisch-Wolz Stadium davant una potent selecció alemana. I recordar que l'Oura, el Palma Futsal, torna a la competició domèstica, visitant el Palau Blaugrana per jugar davant del top poderós Futbol Club Barcelona.
Avui sortirà una mica el sol, però tampoc no durarà molt. Tomàs Solom, bon dia.
Bon dia, encetam el cap de setmana en tranquil·litat meteorològica. Avui serà un dissabte de transició i dent de transició perquè demà torna a arribar un front i esperam algunes precipitacions a partir de migdia, localment acompanyades de qualque tempesta. Avui, mentrestant, veurem ambient assolellat a bona part del territori, amb permís d'alguns intervals de núvols baixos i també l'arribada d'alguns núvols prims, i amb una situació marítima més tranquil·la que d'aquests dies passats. Avui, qualque redol de maror a les zones exposades a la direcció del vent, que serà del sud-oest a la part capdavantera d'aquesta línia frontal. Quant a les temperatures, avui màximes amb poques variacions respecte a les d'ahir, termòmetres que podrien tocar aquests 16 a 19 graus, les més altes a punts del nord de cada una de les illes. Demà torna a entrar el vent de component nord, ho farà amb alguns cops moderats a partir de migdia i durant el cap vespre, per tant, situació marítima més alterada al nord de les illes, amb una davallada també de les temperatures màximes que sobretot es confirmarà a partir de dilluns. Amb el pas d'aquest front també podrien arribar algunes precipitacions.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 3 minuts. Ivan López, fas el control tècnic. Com començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Nou accident mortal a les carreteres de les Illes, en aquest cas a Menorca. Una dona mort en un sinistre a la carretera general en el qual s'hi han vist implicats dos cotxes i un tractor. Altres dues persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat. L'accident es va produir ahir, passades les 9, al quilòmetre 34. Això és entre Ciutadella i Ferreries.
Segons informa el 061, els vehicles varen col·lisionar contra el tractor. En un dels cotxes viatjava la víctima mortal i un home de 39 anys que acabava de ser rescatat pels bombers. Roman a l'Hospital Mateu Orfila amb diversos traumatismes greus. L'altre cotxe el conduïa una dona de 71 anys que també va patir un traumatisme, tot i que de menor gravetat, i per això va ser derivada a la Clínica Joanega.
Més successos, ho comentàvem a la portada, que avui el bloc venia carregat. La Policia Nacional investiga la mort d'una dona de 90 anys al seu domicili a Sant Macià. Manacor ha estat el fill de la víctima qui ha avisat els serveis d'emergència en trobar el cos de la mare.
El grup d'homicidis de la policia ha inspeccionat l'habitatge i descarta la participació de terceres persones. Els agents estan ara pendents de l'informe forense per determinar les causes de la mort.
I un altre accident també mortal a Sant Vicent de Sacala, a Eivissa. Un veïnat de 60 anys de la zona ha mort quan li ha caigut un pi a damunt.
Ha estat mentre l'estava tallant a la seva finca a Sant Joan de Labritja. Davant aquest succés, l'Ajuntament de Sant Joan ha suspès l'encès de llums prevista per les 6 de l'hora baixa d'aquest divendres com a mostra de respecte i ha expressat públicament en un comunicat el seu condol a la família i amics de la víctima.
La Policia Nacional ha confirmat que l'home detingut a Palma per presumptes agressions sexuals a la seva neboda de 9 anys també exercia maltracte físic i psicològic contra la seva dona. La nova informació que es desprèn de la investigació iniciada arran de la denúncia de la menor que va revelar els abusos dimecres després d'assistir a un acte escolar del 25N.
Arran dels fets, la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona va prendre declaració a la mare de la menor, que va dir que no tenia cap coneixement de les agressions sexuals denunciades. La Nina va explicar que els abusos es produïren al domicili on convivien la mare, l'oncle i altres familiars.
El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 15 anys de presó que l'Audiència Provincial de Palma va interposar un home per violar en repetides ocasions la seva filla, de 12 anys, a Mallorca. El Tribunal ha desestimat el recurs del condemnat, com ja va fer el Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
L'Audiència va dictar sentència condemnatòria després de considerar provat que l'estiu del 2023 l'home va ser amb la seva filla a un xalet abandonat i que una vegada allà, i després de demanar a la Nina que li clavés un ganivet, cosa que ella es va negar a fer, la va violar. A partir de llavors, i durant els mesos de juny i juliol següents, la va tornar a violar en diverses ocasions, aprofitant que la mare i parella d'ell es trobava absent per feina.
I un incendi a una finca de Moscari ha acabat amb un escorcoll de la Guàrdia Civil i la detenció de dues dones que tenien una plantació de marihuana. Paco Molina és el portaveu de l'Institut Armat explicant el que han trobat.
Más de un kilo de anfetaminas, 42 frascos de metadona, resina de hachís, armas, concretamente dos carabinas y una pistola de arma de fuego real, un arma simulada, un arma detonadora, dos armas de electrochoque, conocidas como taser.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
8 i 7 minuts, la jornada de Black Friday deixa un balanç desigual entre el petit i mitjà comerç, mentre les associacions Afedeco i Pimeco demanen l'eliminació d'una celebració comercial que afavoreix, diu, a les plataformes online i les grans superfícies. Ho explica la presidenta de la patronal Afedeco, Joana Manresa.
És vera que el Black Friday, com sempre demanau, en el petit comerç o en el comerç de proximitat, no mos aporta, tot el contrari. En el final, si no existís, mos faria un favor. El que se ven ara, en el final, és el que no venen després a Nadal. I tanmateix nosaltres no podem fer la quantitat d'ofertes que poden fer els grans centres comercials o el que és el comerç online.
Els petits botiguers de les Balears reivindiquen la campanya de Nadal, que ara comença, que és una demanda que segueixen de cada vegada més els consumidors.
Nosaltres avui no hem anat a comprar el Black Friday perquè pensàvem que és un dia que molt de consumisme i aprofitant també les rebaixes de Nadal més cap endavant per comprar.
Bueno, aprovechar para comprar alguna cosa un poco más barata, pero realmente son los mismos precios que casi siempre. De hecho, a finales de verano hay más rebajas que ahora mismo.
Encara i això, el divendres negre ja s'ha consolidat i molts establiments mantenen els descomptes durant tot el cap de setmana i quan encara no hi ha xifres oficials, la percepció varia segons la tenda.
Els descomptes segons l'establiment i el producte fluctuen, però alguns comerciants del centre de Palma asseguren que el Black Friday els suposa entre el 20, el 30 o fins i tot el 70% de les vendes del mes de novembre.
Fácilment un 30% més de lo que fem habitualment.
En comparació a los demás días, a lo mejor un 70%. porque la venta estaba muy flojita, muy flojita. Y hoy yo hace un repunte, exactamente, un repunte de a lo mejor de un 70%.
Sí que es verdad que hay algunas que sí esperan, pero en mi caso, lo normal, estoy vendiendo por el frío, más que por el Black Friday.
I entre els compradors també hi ha balls de xifres, però en general els que més despesa fan són els joves.
400 euros el millor en roba. El que he deixat jo crec que 1.000 euros. Entre el FIFA, no sé què, i el Play i tal.
Jo m'he gastat 20 euros a una tenda i a l'altra 15, crec.
Sí, jo m'he gastat 20 i 15 també.
Però el Black Friday deixa una altra lectura i és la desconfiança que genera entre molts consumidors. De fet, 8 de cada 10 pensen que molts comerços fan rebaixes falses. És el que mostra l'enquesta feta per l'associació Facua entre 3.000 usuaris de tot l'estat.
El 70% dels enquestats creuen que quasi tots els establiments fan ofertes que no són reals, mentre que gairebé el 13% considera que ho fan la meitat dels establiments. I una altra dada significativa, més de la meitat de les persones consultades no tenia previst fer cap compra ahir front al 30% que sí va dir que faria despesa. Per cert, que cap encastat, diu la Federació de Consumidors en Acció, ha respost que confia que no hi ha fraus durant aquest dia tan assenyalat comercialment. Tampoc no creuen els entrevistats per Ivetres Ràdio.
Un timo más de todo lo que nos hacen. No sé, yo por ejemplo vi hace como dos semanas una colonia que yo tengo, un perfume, lo habían puesto más caro y como que el descuento era al precio por el que yo lo compré en su día, que yo lo compro todos los meses. Entonces, nada, te timan básicamente.
Un Sprouts Initials y como un mes o tres semanas antes de que vengas Black Friday os lo pujan para llevar a poder los baixar. On hi ha calcuns que incluso si etiqueta tacha el preu anterior y posa el preu nou y son el mateix preu.
Facua recorda que per a poder dir que un producte té descompte, el preu original ha de ser el més baix que el del darrer mes.
A partir de dilluns, un operatiu especial de la Policia Nacional i la Policia Local es desplegarà pels carrers de Palma per garantir la seguretat de cara a la campanya de Nadal.
Seran un total de 400 agents dels dos cossos policials i els encarregats de prevenir i actuar en casos de furt als centres comercials, al carrer i també als mercats nadalencs. La policia recorda que convé vigilar les bosses de mà i les carteres, fer servir la targeta bancària i, si es paga en metàl·lic, no dur-ne en gaire quantitat. Fernando Corchero, inspector en cap de Seguretat Ciutadana, explica l'augment dels robatoris dins els mateixos centres comercials.
Donde aumenta sobre todo es delitos dentro de los establecimientos comerciales, o bien a los propios establecimientos comerciales o a clientes que aprovechando la aglomeración de gente distraen sus efectos y la gente aprovecha para llevárselos en este momento.
La presència policial també inclourà la vigilància a internet. En aquest sentit, es recomana no donar mai dades bancàries ni per WhatsApp ni per missatges de text. La policia s'ha reunit amb els representants de les associacions comercials per establir els llocs i les hores de més perillositat i fer més efectiu el desplegament policial. Són Joana Manresa, presidenta d'AFEDECO, i Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
Se nota muchísimo la presencia de las policías en las calles. Los comercios estamos más tranquilos al ver la policía y también los propios clientes de los comercios.
Precisament parlant de consum, els ciutadans de les Balears han gastat prop d'un 15% més en alimentació enguany que la població de la resta de l'Estat. Són dades del govern central que estableixen poc més de 2.000 euros la despesa per persona durant tot l'any.
Els ciutadans de les Illes gasten més, sobretot en aigua mineral, amb una despesa que més que duplica la de la mitjana estatal, també en vi, refrescos, peix, pastisseria i lacte. Només hi ha un producte en què els ciutadans de les Balears destinen manco doblers que la mitjana espanyola, la llet.
Com cada final d'any, els pensionistes estan pendents d'una dada macro que afecta la seva butxaca, la de l'IPC del novembre, que marca quant pujarà la seva pensió. I doncs, segons el càlcul del Ministeri d'Inclusió, les prestacions contributives es revaloritzaran el 2026 un 2,7% després que la inflació s'ha situat en el 3% en taxa interanual.
Aquest 2,7% de pujada afectarà les pensions contributives i classes passives l'any que ve, mentre que les mínimes i no contributives s'hauran d'incrementar per damunt d'aquesta xifra, segons recull la reforma de les pensions. D'aquesta manera, un pensionista amb una pensió de 1.500 euros mensuals cobrará 40 euros más cada mes. Es la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
Hoy se ha publicado el dato avanzado del IPC y podemos anticipar que las pensiones subirán un 2,7%. Si este dato se confirma, en diciembre las pensiones de jubilación subirán 572 euros al año y el resto de pensiones casi 500 euros. Esto no es ni un privilegio ni es un regalo, es un derecho que garantiza nuestra Constitución.
L'increment de les pensions beneficiarà 10 milions de pensionistes, més de 210.000 a les Balears, on aquesta pujada no compensarà un cost de la vida més elevat, però que en altres indrets de l'Estat en reconeix l'economista Pau Montserrat.
El jubilat balear efectivament s'enfrenta a unes pensions més baixes que la mitjana espanyola i amb una despesa que moltes de vegades és més elevada. I, per tant, aquest augment de les seves pensions no acaba de cobrir l'objectiu de que tinguin el mateix poder adquisitiu.
La dada d'inflexió es confirmarà el 12 de desembre quan es doni a conèixer la xifra definitiva de l'IPC, que aquest mes s'ha moderat una dècima respecte de la taxa anual registrada el mes anterior, l'octubre. El motiu d'aquesta petita baixada és l'abaratiment de l'electricitat.
I dels pensionistes passam als funcionaris de l'Administració Autonòmica de les Balears, que cobraran un 4,5% més al gener de l'any que ve en virtut de l'acord pactat entre els sindicats majoritaris i el govern central. És el 2,5% de la pujada salarial corresponent al 2025, que es percebrà en concepte de retard i és, per tant, retroactiva, més l'increment del 2% del 2026. Uns augments que també es duran a terme el 2027 i 2028, quan s'arribarà a un total de l'11% acumulat.
Els 3,5 milions de treballadors públics de tot l'Estat, prop de 100.000 a les Balears, 7.500 de l'Administració General de l'Estat, no rebran fins al mes de gener la pujada salarial del 2,5%. Segons ha explicat el portaveu del govern, Antoni Costa, no arribarà a temps perquè les nòmines de desembre es tanquen el 5 de desembre i la tramitació encara no està enllestida. Costa ha assegurat que la voluntat del govern es pagar com més aviat millor i confia que l'augment serà efectiu com a molt tard al gener. També ha criticat que l'acord estatal s'hagi pres, ha dit, massa tard.
La pregunta és, no podríem haver arribat en aquest acord un poc abans? I no hi hauria hagut cap problema per fer els pagaments quan dins l'exercici 25? S'havia d'esperar tan endavant?
La mesura estrella del govern estatal ha estat la pujada d'un 11% del salari de manera progressiva, d'acord també amb els sindicats, i fins a l'any 2028, així com el compromís d'equiparar els funcionaris de l'Estat a les Balears amb els de les Canàries pel que fa al complement per residència. El delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, destaca que era una reivindicació històrica dels treballadors públics de l'arxipèlag.
Yo creo que es histórica para Baleares porque va a permitir el crecimiento de ese plus de insularidad y va a conseguir que una reivindicación largamente deseada y demandada por los empleados, por los funcionarios públicos de Baleares, pues pueda tener esa concreción de manera prácticamente inmediata.
I Educació i els sindicats de la concertada han arribat a un principi d'acord. L'entesa permetrà que entre els anys 2026 i 2027 els mestres i professors puguin percebre el 2,9% d'increment salarial pendent de la passada legislatura. La millora suposarà la recuperació d'uns 2.000 euros per als 5.200 de la concertada.
Els sindicats USO i STEI, els dos sindicats principals de l'educació concertada, diuen que els hauria agradat que el 100% es pagués l'any que ve. Tot i això, la Conselleria d'Educació s'ha compromès que, si hi ha possibilitats pressupostàries als dobles pendents pel 2027, es puguin avançar l'any que ve. És Ramon Mondejar, de l'STEI.
I al final tothom ha acceptat a reina dientes que se mos pagui d'aquesta manera, encara que no sigui el més positiu. Per què? Perquè nosaltres hem fet consultes entre els nostres afiliats i te feia, mos han dit que el primer que volen és agafar els dobbers i ja veurem quan cobrem. O sigui, si hi ha bobes, dobbers, directament.
La Conselleria d'Educació ha informat als sindicats que els docents de la concertada també percebran l'increment de l'11% en 4 anys que els sindicats han acordat amb el govern central per als treballadors públics. El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha mostrat satisfet amb l'acord.
Celebram que avui han tingut un acord amb l'escola concertada per retornar a tots els docents de l'escola concertada, el 2,9%, que el govern d'Anna Francina Armengol els hi va llevar des de l'any 2020 fins a l'any 2023.
La Conselleria d'Educació ha explicat que l'acord del 2,9% suposarà el pagament aproximat de 15 milions d'euros. Està previst que en els pròxims dies es signi el principi d'acord amb els sindicats i les patronals, que després s'aprovarà en el Consell de Govern.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Aquest Nadal, tria un torró de mel com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones... De collons.
Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa.
Vuit i gairebé 20 minuts. El govern dona per fet que dimarts no traurà endavant el sostre de despesa al Parlament i que, per tant, haurà de prorrogar els actuals pressupostos. El vicepresident Antoni Costa ha explicat a la roda de premsa posterior al Consell de Govern que a dia d'avui encara no sap quines són les condicions de vots i que les dels socialistes són inacceptables.
Costa i el govern assumeixen, per tant, que la pròrroga és inevitable, però, diu, no tiren la tovallola per arribar a un acord més endavant. Creu que seria bo tenir uns nous comptes.
Si és proper dimarts, ho he d'admetre, com és relativament probable, cau el sostre de despesa, es prorrogaran els pressupostos pel 2025, perdó, els pressupostos del 25 es prorrogaran pel 2026, però no es tanca la porta a l'aprovació d'un sostre de despesa i uns pressupostos pel 26.
Per cert, d'altra banda, el portavou del govern, Antoni Costa, confia que aviat es pugui tancar un acord amb vots per convalidar el decret llei de projectes estratègics que el Parlament va tombar el passat setembre. Ha explicat que les negociacions continuen obertes i que l'executiu està disposat a introduir canvis al text.
Sobre el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca, inclòs en el decret rebutjat, Costa ha descartat aprovar un decret específic. El govern espera aconseguir un acord global en breu que permeti tirar endavant tot el paquet.
I un apunt més en clau política. Coalició per Mallorca ja és una realitat. La direcció del PSOM han rubricat el seu bateig davant més de 200 simpatitzants amb una enorme bandera de Mallorca i l'himne de la Balanguera de fons. Néixem, diuen, per fer país i posar límits al creixement poblacional.
Això no s'aguanta. Ja n'hi ha prou. Ja basta. A Mallorca no hi cap més gent. I ho hem de dir clar. Així, a Mallorca no hi cap més gent. S'ha acabat.
És el coordinador de la coalició, Joan Serra, que assegura que la nova formació va més enllà d'esquerres i dretes i que només els preocupa Mallorca.
Mallorca, diuen, ha d'anar per davant de tot. Aquesta és la insígnia de la coalició per la seva gran preocupació. La seva gran preocupació, diuen, és el creixement poblacional de Mallorca i la manca de recursos que consideren els queden disponibles als autòctons. El discurs més dur en aquest sentit ha estat el del president de Som Mallorca, Joan Lladó.
Mos fa falta poder polític, perquè qui donarà solució en aquesta situació d'inanició fiscal que tenim les Illes Balears? Els partits estatals? En aquest fet donarà resposta Navascal? Navascal, en vez de places de residència, mos posarà places de toros?
El seu homòleg del PIT, Tolo Gili, ha decidit deixar en el passat el seu tarannà moderat.
Avui davant tots, me declar, en nom meu i nom del PIT, me declar, mos declaram, radicalment mallorquins.
Els dos partits mantenen oberta la nova marca a altres forces polítiques per defensar la cultura i la manera de viure dels mallorquins, assenyalen. Asseguren també que són transversals la base d'aquest projecte polític, segons el seu coordinador.
Hem d'anar molt alerta perquè mos voldran situar a dreta i a esquerra. L'esquerra mediàtica i política mos voldrà col·locar a la dreta. La dreta política i mediàtica mos voldrà col·locar a l'esquerra, perquè ningú mos vol competir dins el seu espai electoral. I hem de tenir molt clar que dins tots aquests distants nosaltres no hem de perdre el nord. I el nostre nord està molt clar. El nostre nord és Mallorca.
Coalició per Mallorca aspira a tenir representació a totes les institucions les pròximes eleccions, inclòs el Congrés dels Diputats.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Més temes. El Ministeri de Sanitat espera que el pla contra la grip tingui l'aval de totes les comunitats autònomes dimecres que ve en la Comissió de Salut Pública. Tot això quan la grip ja ha superat el llindar epidèmic a l'Estat. Actualment hi ha 40 casos per cada 100.000 habitants. El protocol recull l'ús obligatori de mascareta en els hospitals en situacions de màxim risc.
El protocol va ser rebutjat la temporada passada per part del Partit Popular i va acabar en un document de recomanacions com ara l'ús gradual de mascareta en funció del nombre de casos, a preveure la baixa de persones que fan feina amb col·lectius vulnerables. En la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que confia que en aquesta ocasió els consellers populars donin suport al pla.
Son unos criterios muy sencillos que son flexibles y adaptables a las condiciones específicas de todas y cada una de las comunidades. Pero lo que sí que le dicen a la ciudadanía es muy claro. Lo primero, que ya se están haciendo esas campañas de vacunación, la vacunación es importante. Lo segundo, que tenemos una serie de medidas que son fundamentales para abordar que no que la curva no crezca y que no tenga esas consecuencias en la mortalidad de la ciudadanía.
El Ministeri de Sanitat considera que ara és el moment d'establir el pla comú abans que la corba de la grip continuï pujant i acabi col·lapsant, diuen, el sistema sanitari.
Les farmàcies confirmen que les vendes per aquest tipus d'afeccions han augmentat en els darrers dies. Vicenç Terrasses, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, i Jesús Aguilar, president del Consell General del Col·legi de Farmacèutics.
Podem assegurar que hi ha hagut un augment de la dispensació de medicaments que estan associats en aquesta sintomatologia del grip.
Estamos más que preparados, ¿no? Yo creo que la peor de las crisis que hemos tenido, que fue pues hace 5 años con la famosa pandemia, yo creo que demostró de manera clara cómo la farmacia estaba preparada, ¿no?
En clau estatal, segona nit a la presó de Koldo García, l'exassessor de l'exministre Ábalos, que aquest divendres s'ha acollit al seu dret a no declarar com investigat sobre els contractes de mascaretes de les Canàries.
La seva advocada, Letícia de la Hoz, en declaracions als periodistes a la sortida de l'Audiència Nacional, ha assegurat que el seu client té previst declarar quan li donin una còpia dels telèfons i els dispositius que li varen confiscar.
S'ha cogit el dret de no declarar perquè no tiene la còpia de los dispositivos, ni de los teléfonos, ni nada.
Chicos.
Entonces, en cuanto le den la copia de los teléfonos que los llevamos pidiendo desde el principio de la instrucción, pues entonces hablará.
L'advocada de Koldo García també ha anunciat que recorrerà contra la decisió del Tribunal Suprem d'enviar-lo a presó preventiva. Pel que fa a José Luis Ábalos, el primer diputat en actiu que ingressa en un centre penitenciari, el Congrés el suspendrà dels seus drets a partir de dijous que ve, quan està previst que es resolguin els recursos que es puguin presentar contra l'ordre d'empresonament preventiu. De llavors ençà no percebrà el seu sou, no podrà intervenir a la cambra ni tindrà capacitat de vot. Tot i això, mantindrà l'acte de diputat, ja que és personal i només ell hi pot renunciar.
La vicepresidenta primera del govern estatal, María Jesús Montero, ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez no es deixarà coaccionar per ningú. Ho ha dit en referència a les informacions que Ábalos ha amenaçat a fer públiques.
Personas que, teniendo un pie en la cárcel, en este caso estando ya, piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, le pueda aportar un beneficio en términos de su sentencia. Este partido, este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie.
El Partit Popular manté la pressió. El president Alberto Núñez Feijóo ha demanat els vots de Junts en una hipotètica, volien dir, moció de censura contra Pedro Sánchez.
A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura. Me faltan votos. Una moción de censura que tenga un único compromiso. Convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos de España puedan decidir qué gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas.
Aquí a les Illes, el govern també s'ha pronunciat sobre l'entrada a la presó d'Ábalos i Koldo. La presidenta Marga Proens considera que no és un fet aïllat, sinó que estableix una relació segura amb el PSIP i amb la tercera autoritat de l'Estat, és a dir, la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Són ja dos números dos de Pedro Sánchez que han vist com els darrers mesos entraven a la presó, però jo crec que el més greu, i dins els comptats de les Illes Balears, és que els dos càrrecs del Partit Socialista que avui vespre ja han dormit a la presó, són els dos càrrecs que ordenaven la compra de mascaretes fake aquí a les Illes Balears.
I també en clau judicial, quatre testimonis han assegurat que la dona del president Sánchez, Begoña Gómez, va seguir estrictament les normes de la Universitat Complutense quan va registrar el domini de la seva càtedra i va signar els plecs. Finalment, el jutge Peinado ha hagut d'escoltar el personal vinculat a la universitat, com reclamava la defensa de Gómez des de feia més d'un any. L'Audiència de Madrid el va obligar a citar-los.
Concretament, han declarat dues funcionàries de l'Oficina de Transparència, una interventora i la directora d'una càtedra universitària similar a la de la parella del president espanyol, que és el que el jutge Peinado investiga. Aquesta darrera persona ha assegurat que ella, com Gómez, també va registrar el domini de la seva formació acadèmica en el seu. Recordem que l'instructor investiga si va cometre els delictes de Begoña Gómez d'intrusisme professional i apropiació indeguda de marca.
Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Una dona ha mort i altres dues persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, en un accident de trànsit a la carretera general de Menorca.
Va succeir passades les 9 del vespre quan dos cotxes col·lisionaren contra el tractor entre Ciutadella i Ferreries.
Els petits comerciants demanen que s'elimini el Black Friday, la campanya de descomptes que, per cert, s'estén durant tot el cap de setmana.
Argumenta la patronal que no poden competir amb els agressius descomptes que fan les grans superfícies i que les compres d'ara impliquen vendre manco durant la campanya de Nadal.
Els funcionaris de l'Administració Autonòmica de les Balears cobraran un 4,5% més al gener de l'any que ve i el 2,5% corresponent al 2025 amb caràcter retroactiu.
I a Educació, els mestres i professors de la concertada cobraran el 2,9% d'increment salarial pendent de la passada legislatura durant els propers dos anys després que sindicats i conselleria hagin aconseguit arribar a un acord.
El govern dona per fet que dimarts no traurà endavant el sostre de despesa al Parlament.
Escenari que obligaria a prorrogar els actuals pressupostos. El govern lamenta que encara, diu, desconeixi les condicions que posa Vox i assenyala que les del Partit Socialista són inacceptables.
Neix oficialment Coalició per Mallorca, la suma del PISOM.
Ho fa amb Mallorca com a única preocupació, diuen, i amb l'objectiu destacat de posar límits al creixement poblacional.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara el repàs dels titulars principals a les portades dels diaris en paper. El diari de Menorca titula Maó sumarà dos nous pàrquings subterranis a Santiago i Vassallo. Afegeix que amb dos seran de pagament i que es valora la seva gestió pública. Més amunt, fotografia del tràgic succeït a la carretera general amb el títol Accident mortal a la Costa Nova.
A les Pitius, a el periòdico, llegim. Vicent Maria esclata contra el govern. Dos punts, el cita. Tenen a Eivissa com una caixa registradora. Això en al·lusió a unes declaracions fetes ahir pel president en el darrer ple insular, en què va dir que Eivissa estava abandonada pel govern central i instar Marí l'oposició socialista a empenyar a Madrid per a que duguin més policies i guàrdies civils. Fotografia, en aquest cas, al periòdico per l'encesa dels llums de Nadal a Sant Antoni, amb el títol Ja és Nadal a Sant Antoni.
El diari d'Eivissa també obre amb el ple del Consell, però en aquest cas per destacar que el PP i Vots s'alien per eliminar restriccions a la pesca esportiva. Això pel que fa a la petició al govern, s'exposa el subtítol de permetre la pesca submarina a les reserves marines amb excepcions temporals per regulació. Mateix tema que el periòdico per la fotografia de primera pàgina, el Nadal ja il·lumina Sant Antoni, primer poble eivissenc que es diu han encendre l'enllumenat nadalenc i obrir el mercat de Nadal.
I a Formentera, en aquest cas en digital, Formentera Avui, obri amb la notícia que l'illa s'adhereix a la campanya de la Fundació Rana per prevenir l'abús sexual sobre infància de l'adolescents.
I a Mallorca, a l'última hora, diu que a Cort clausura la plaça de Toros per l'accés de renou de concerts. S'apunta el subtítol que la policia n'ha manat el tancament temporal pels concerts i espectacles fins que no hi hagi un informe acústic. Fotografia, en aquest cas, del carrer de Sant Miquel de Palma, plena de vianants, amb el titular Febre pel Black Friday.
I al diari de Mallorca llegim: una jutge s'investiga si el cap de gabinet de Provenç va prevaricar en el cas Xofeques, com ja han batiat el diari aquest assumpte. En Petit diu que el govern ha dit que la contractació d'un familiar de la mà dreta de la presidenta per manar el cotxe oficial s'ajusta a la normativa. I també aquí, una altra vegada, fotografia relacionada amb el Nadal i els seus llums. El Nadal amb volcalles a feixines, el títol per una foto amb un arbre de Nadal il·luminat i parades de mercat en aquesta plaça palmesana.
Fora de les illes, El Mundo obre amb una fotografia de l'acte Guernica a Biscaia, en què el cap d'estat d'Alemanya i el cap d'estat espanyol, el rei Felip VI, participaren del reconeixement oficial per part dels alemanys del mal fet en el bombardeig de la Guerra Civil. I el títol principal és Ábalos assenyala Armengol.
Sí, cita l'exministre El Mundo, que diu: em desprecia a mi i al Congrés, en referència a la petició que ha fet d'immunitat parlamentària, ara que l'han enviat a la presó. Afegeix el diari que Ábalos acusa la presidenta mallorquina de la cambra de prevaricar perquè, diu, no defensa el Congrés davant del Tribunal Suprem, que l'envia a la presó, on l'exministre, la cambra parlamentària, recorden, de moment manté la seva condició de diputat i fora.
L'ABC obre una citació textual del Consell d'Europa que qualifica de dura advertència al govern central en relació a la seva reacció per la condemna del fiscal general. Diu: cap democràcia pot permetre soscavar la confiança en el Suprem o en el Consell General del Poder Judicial.
I el diari El País titula que el govern de Sánchez respon a Ábalos que no es deixarà fer xantatge, en al·lusió al que els socialistes qualifiquen de difamacions de l'exministre. I La Vanguardia, Feijóo demana a la patronal que convenci Junts per una moció de censura. Es refereix a la patronal catalana Foment del Treball, que el tingué ahir de convidat en un acte.
Són les 8:36 minuts, als esports.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Bon dia a tots pels esports. A IBETA Ràdio, el Real Mallorca rep a les dues el Club Atlético Osasuna a l'estadi de Son Moix amb el propòsit d'arrencar amb bon peu la que es podia denominar Lliga per la permanència. I ho farà amb la novetat de Mares Comuna. A Sant Albanes entra una convocatòria on encara està absent Toni Lato i el porter Vicent Leo Román. El futbolista del filial Salí completa una llista on una setmana més Dani Rodríguez tampoc hi és per decisió tècnica. Sentim a Iago Barrasate, que va parlar del que va ser el seu equip per espai de 6 temporades, el Club Atlético Osasuna.
En ese aspecto no es un equipo fácil de analizar Osasuna porque cambia mucho de estructura, ya no de un partido a otro, sino en el mismo partido también cambia en función del rival, del resultado, del momento, hacen continuos ajustes y bueno, podemos pensar cómo pueden iniciar, pero luego el partido seguramente nos llevará igual a otro sistema, a otro dibujo, a otra forma de presionar, de atacar también. Ellos tienen un punto menos, pero tenemos, o sea, que nadie dude, tenemos la misma necesidad los dos equipos, incluso nosotros jugando en casa creo que más.
El conjunt navarrès tampoc està fet un bon inici de competició, només ha sumat un punt fora del seu estadi, però compta a un dels millors referents ofensius a la Lliga, l'ex-mallorquinista Ander Budimir.
Es verdad que Budi, pues bueno, no, los números están ahí, ¿no? Yo lo conozco bien, vosotros creo que también, y bueno, es una garantía de éxito, y lo que tenemos que hacer es, primero, que no le lleguen balones, digamos, francos a él, y si le llegan, pues bueno, intentar defenderlo bien, que eso ya es más difícil.
Creo que Budimir va a jugar, porque lo conozco, y si el otro día ya entró con 1 o 2, con una semana más, le conozco y sé cómo trabaja y creo que va a estar.
Un partit d'avui que pot marcar un punt d'inflexió en la trajectòria del Real Mallorca, ara que li arriba la part més suau del calendario de competición.
Sí que es importante, muy importante, porque nos quedan 6 partidos para terminar la primera vuelta y creo que nos va a marcar el futuro. Y no he hecho cuentas porque creo que no sirve de nada. Si seguimos evolucionando, si seguimos estando bien, pues tendremos más opciones de sumar y me fijo más en eso.
Les paraules de Iagobo Arrasate, ara sentint la reflexió que va fer ahir el tècnic italià del Club Atlètic Osasuna, Alessio Lizzi.
Tienes que ir a hacer un buen partido, a hacer todo lo que tenemos que hacer, todo lo que hemos trabajado, y esto nos acercará seguramente a ganar. A partir de ahí pues hay un rival, entonces lo que es innegociable, si lo dejemos todos, que corramos más que ellos, que estemos intensos en los duelos, porque esto depende de nosotros.
Per altra banda, el club retrà un homenatge especial cap a la figura del tenista Rafael Nadal amb l'entrega del primer Dimoni d'Honor. Un nou reconeixement a figures de l'esport i la societat balear que fa el club mallorquinista. De la 14a jornada de primera divisió, recordar que ahir es va jugar el Getafe 1-0 en gol de Mauro Rambari, el que sentim.
Creo que el equipo hizo un trabajo estupendo. David Soria estuvo fenomenal hoy también. Nada, creo que el triunfo hoy, sin duda, es de todo el equipo, ¿no?
Un sorprenent Getafe amb una plantilla molt limitada d'efectius i també a nivell pressupostari i que està lluitant per una plaça a Europa. En quant a la Nations League, Espanya va sobreviure a Alemanya i jugarà la tornada amb valuós empat a 0 obtingut ahir al Free Walter Stadium de Kaiserslautern. Dit això, el partit va ser molt dolent a la primera part per Espanya, totalment dominada per les locals. A la segona, el combinat de Sonia Bermúdez va millorar molt i deixa totalment obert el títol de la Nations League. Sonia Bermúdez és la seleccionadora nacional.
Se queda el partido abierto para el Metropolitano y bueno, a pensar ahora en la vuelta, que es lo que nos queda, pero sobre todo poner el valor del trabajo defensivo del equipo. Es verdad que en la segunda parte, en el descanso, hemos ajustado cosas y creo que hemos estado mejor.
I una de les culpables de l'empat d'ahir va ser principalment la portera portolana Cata Coy. La mallorquina, molta de feina. El primer temps va ser de nou inexpugnable per les alemanes. Cata espera que dimarts el Metropolitano estigui ple per poder sumar un nou títol al seu palmarès.
Nada, que venga. Creo que la afición española nunca decepciona, ¿no? Es el jugador número 12. Queremos que el estadio esté lleno, que seguro que sí. Así que nada, que nos animen como siempre, que lo hacen de puta madre. Así que el trofeo va por ahí.
En quant a la segona federació, avui s'avança un partit corresponent a la 13a jornada de grup tercer. Es tracta del transcendental Atlètic Lleida, Atlètic Balears, que jugarà al municipal de la Terra Ferma a les 7 de l'hora baixa. Luis Blanco i Gabri García, tècnics de l'Atlètic i del Lleida, parlen a la prèvia del partit.
Sí, ja sabeu que en esta categoria cualquier equipo pone las cosas complicadas y bueno, ellos tienen argumentos suficientes como para hablar de un partido de mucho nivel. Así que, bueno, atentos, preparados, sabiendo el contexto donde vamos, bueno, intentando pues seguir un poco nuestra progresión, nuestra evolución e intentar ganar el partido.
Está en un momento de forma, creo que bo, bebe dues victorias y además es el millor visitant. És el millor visitant de la categoria, per tant, els seus números són molt bons. Un equip que li agrada la pilota, que és valent, també. Bueno, jo crec que les estadístiques aquestes no ens han d'espantar, sinó al contrari, ens han de motivar.
L'Illes Balears Palma Futsal aparca el vessant europeu per tornar a la Lliga amb un partit de màxima exigència. Juguen a la una al Palau Blaugrana davant Futbol Club Barcelona amb tota la càrrega de partits que ja porten a les cames els jugadors d'Antonio Madillo. Del partit van parlar a la prèvia el tècnic del Palma i el seu futbolista referenci, Mario Rivillos, i és que per superar el cim blaugrana s'han de fer moltes coses bé.
Evidentemente uno de los principales objetivos va a ser la intención de poder quitarle el balón para que ellos no se encuentren cómodos. Evidentemente sabemos de que es muy difícil y que últimamente pues los Barça-Palma, Palma-Barça pues son partidos de alto nivel y y es una prueba más para nosotros, en el sentido de que, más que una prueba, ¿no?, una oportunidad más para nosotros de sumar, ¿no?
Prácticamente para puntuar allí tienes que hacer casi un partido perfecto, y nosotros pues la idea es esa, ¿no? Sabemos que todos los partidos contra Barça son bonitos, son duelos duros. Llegamos con muchísimas ganas allí al Palau para poder puntuar. Sabemos que va a ser difícil, pero nosotros no tenemos margen prácticamente de poder fallar. Entonces, para nosotros cualquier partido ahora es una final, porque está la Copa ahí, y bueno, vamos a ir a por todas, por supuesto.
I recorda que a la segona edició tenim jornada la desena amb el Gas i Fred Atlètic, que curiosament també jugarà al Palau Blaugrana, en aquest cas davant del filial del Barça, un partit que arrencarà a les 5 de l'hora baixa. Per les finestres FIBA no tenim bàsquet a primera federació, ni tampoc a segona. La tenim a la Lliga Challenge amb el Azul Marino, que juga partit corresponent a la desena jornada. Avui a les 7, el Poliesportiu Son Moix ho farà davant del Lima Horta Barcelona, que és un clàssic de la competició. Albert Antuña, tècnic del conjunt palmesà, va destacar ahir el gran ambient que envolta el dia a dia el seu equip i que fa possible aquesta gran trajectòria fins ara de l'Azul Marino a la Lliga Champions.
Que la clave de este equipo es cómo está de lunes a viernes, cómo trabaja, cómo están de involucrar en este proyecto. Entonces, si sumar eso a que estamos ganando y a que estamos jugando bien, pues la gente está con hambre y, bueno, con ganas, ¿no?, de que llegue siempre el fin de semana para seguir jugando, para seguir intentando ganar.
Si es guanya, firmarán un espectacular 10-0 de sortida en cuántos partidos guanyats. En quant al vòlei, novena jornada de la Superliga femenina amb un partit que juga demà a les 6 a Ciutadella i a priori dels assequibles. Ens referim a la Barca de Menorca Socuellamos, una Barca que continua inexpugnable també a la competició com a local. I pel que fa a la Superliga masculina, sisena jornada que juga avui amb el Connecta Belém-Manacor, que tanca la finestra europea perquè ja ha quedat eliminat, i et centra la competició domèstica en la visita, com han dit avui, a les 6 al pavelló Miquel Àngel Nadal del Terol. Parla el tècnic del Connecta Balear, Alexis González.
Va a ser un partido con muchas emociones, ¿no? Va a ser un rival que el año pasado nosotros ganamos siempre, que lo dejamos fuera de todas las competiciones. Entonces yo creo que no van a venir acá para un partido más. Es un partido, como yo le diría, como un clásico ya, porque los dos nos gusta competir bien a alto nivel. Los dos son equipos muy parejos, así que nada, va a ser un partido emocionante.
Pel que fa al món del handball, a Plata, Transmart Fevisa juga a les 8, partit correspon a la 12a jornada davant del Club Cisne de Pontevedra. Sentim el Daniel Transmart, Eugeni Tilbes.
Es un equipo muy, muy completo, sobre todo a nivel ofensivo, que juega, lo que decía, muy rápido, muy, muy, muy combinativo, muy bien, y que de cualquier momento te consigue lanzamientos ofensivos, unos contra unos, nos llevará a un nivel muy alto. Y luego a nivel defensivo, destaca sobre todo con Iván Calvo, con el especialista, uno de los mejores defensores de la categoria.
I pel que fa al pàdel, Gemma Trià i Del Fibre ja són a quarts de final del torneig d'Acapulco, després de superar aquesta matinada la dupla formada per Aranza Osoro i Victoria Iglesias en 2-7, 6-3 i 6-2. Recordar que la sorprenent derrota de la seva rival directa, Sari Sánchez Paula José María, en vuitens de final, certifica ja de forma matemàtica el número 1 d'aquest 2025 per la menorquina i l'argentina. Fins aquí els esports, però recordin, tornem a les 12 a la prèvia del Real Mallorca Club Atlètic Osasuna.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Radio. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9.
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Vuit i 49 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més notícies. I ara anem fins a Eivissa. Allà el Consell ha aprovat una moció en favor dels més de 16.000 treballadors autònoms que fan feina a l'illa. També han anunciat una línia d'ajudes pels autònoms eivissencs afectats per les inundacions de fa dos mesos. Enric Fernández.
El PSOE ha retret a l'equip de govern que la situació ha millorat des del pacte de Toledo del 2022 que el PP va votar a favor. Aida Alcaraz és consellera socialista.
Lo que no dicen en su moción es que las pensiones de los autónomos han crecido un 21% en los últimos años, más de 2 puntos por encima de las del régimen general. Creo que eso es un logro del gobierno de Pedro Sánchez.
Unides Podem i Vox han aprovat alguns punts de la moció, tot i criticar-la per oportunista. Escoltam Jaime Díaz d'Entre Sotos, de Vox, i el conseller d'Unides Podem, Óscar Rodríguez.
Como hay insuficiencia de ingresos, o tiramos de presupuestos generales del Estado, o hacemos cotizar a los autónomos más. Eso es la clave, eso es lo que ha ocurrido.
Els treballadors autònoms tracten de reivindicar millores en la seva situació, moltes de les quals compartim, però clar, el que no compartim és aquesta espècie de diagnòstic catastrofista per part del Partit Popular.
L'equip del govern del PP ha volgut traslladar el seu suport a la manifestació que el col·lectiu ha convocat aquest diumenge a nivell estatal. Maria Fajarnés és la consellera de Promoció Econòmica d'Eivissa.
Més de 16.000 autònoms a l'illa d'Eivissa manifestant-se en contra de la proposta feta pel govern d'en Pedro Sánchez, vostès de veritat pensen que això és una fal·làcia? Que la pressió fiscal no té que veure res?
Fajarnés ha anunciat que el Consell d'Eivissa traurà una línia d'ajudes pròpia pels autònoms afectats per les darreres inundacions a l'illa.
Seguim a Eivissa, on el cost dels pressupostos per construir habitatges nous ha pujat un 54%. Aquest 2025 també ha augmentat un 26% el nombre de projectes visats. El resultat, segons el sector de construcció de Pimef, ha estat l'encariment dels preus. Elena Gregori.
Les empreses que tenen marxa noves construccions enguany han hagut de fer pressupostos un 54% més cars que l'any passat. Consuelo Antúnez és portaveu del sector de construcció de Pimef.
Porque son obras más grandes, porque realmente lo que se hace son viviendas que tienen más presupuesto porque tienen materiales más caros, porque son más grandes, pero lo que ha subido más es el precio. En proporció.
La petita i mitjana empresa demana a les institucions que ofereixi sòl per construir habitatge públic.
El suelo es carísimo y entonces pues quien puede hacer una obra ahí y correr con todos esos costes pues es alguien que tenga mucho dinero y que vaya a hacerse una vivienda de lujo.
Les prop de 50 empreses associades a Pimef diuen que es troben en un moment de contenció.
Empresas tenemos menos personal y lo que hacemos es hacer menos trabajo.
La manca de personal causa retards per assumir reformes i obra nova.
Per cert, la cinquena fira de la construcció reuneix fins avui arquitectes, promotors i proveïdors de material en un espai on les empreses locals poden conèixer les darreres novetats del sector.
Al recinte firal d'Eivissa, les constructores locals poden conèixer així nous materials, cada dia més demanats. També arriben inversors de fora, però, que van a Eivissa i que per tirar endavant els seus projectes necessiten abastir-se de les empreses locals. Les firmes de construcció, mobiliari i decoració apunten que els darrers 6 anys s'ha consolidat la tendència de vestir projectes d'alt poder adquisitiu. Ho expliquen el gerent de Ramos Eivissa, Juan Ramos, y Jaime Domínguez, de la empresa de decoración JTD.
Claramente esa tendencia al alto standing, que cada proyecto que te va entrando nuevo, pues es, pues bueno, lógicamente en esa línea, ¿no?
Con el tema de Eivissa llevamos más o menos como un año, más o menos, a tiempo real de mandar material. Y en estos 5 últimos meses ha incrementado, yo creo que un 80% lo que es todo el material neto para la construcción.
Quan Continuen avui a Maó els tallers participatius per decidir el futur del port. Amb un pressupost de 7 milions, el projecte de reforma de la Ribera Sud es farà a partir de les propostes que facin els professionals i les entitats vinculades a l'activitat portuària. Etzel Camarasa.
Un centenar de persones participen dels tallers organitzats per autoritat portuària per abordar el futur de la Ribera Sud del port, és a dir, la part connectada amb la ciutat de Maó. L'objectiu és compartir reflexions i propostes sobre els usos, els equipaments i les prioritats d'aquesta zona, en la qual s'hi invertiran 7 milions d'euros. Sentim Àlex Quevedo, restaurador, i l'arquitecte Toni Vidal.
Una de les virtuts d'Esport de Mó de sempre és que ha estat un espai productiu i de lleure a la vegada, no? Per tant, aquelles directrius que surtin d'aquest procés haurien d'anar orientades en aquesta multiplicitat i convivència d'usos.
Són moltes coses, hi ha molta gent afectada, és molt difícil posar-se d'acord perquè en els restaurants els interessarà una cosa, en els qui tenen nàutiques una altra, i bueno, la manca es pot fer.
Les conclusions seran la base per elaborar el projecte urbanístic que canviarà la imatge i la vida del port i que ha d'incloure els interessos i les realitats de molts sectors diferents.
I un darrer punt abans d'anar amb les propostes culturals. L'Ajuntament de Palma ha suspès temporalment l'activitat musical i recreativa de la plaça de Toros. La policia local ha duit a terme diversos controls i ha comprovat que s'incompleix la normativa.
Hi ha aixecat diverses actes i s'ha iniciat els expedients sancionals dels corresponents. Ara els responsables del recinte hauran de presentar un estudi acústic perquè els tècnics municipals el valorin.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Pilar Vargas és una poeta mallorquina que ha guanyat premis literaris i que avui presenta el seu darrer poemari, Zamac, a la llibreria Drac Màgic de Palma.
La historiadora va guanyar el premi de la Fundació Unicaja, amb el qual ha pogut publicar el seu darrer llibre en una editorial de gran prestigi, com és Pretextos. Vargas assegura que el guardó, el segon en la seva carrera literària, és un estímul per continuar escrivint.
A part de l'alegria que evidentment da, perquè hi ha un munt de poetes i de bones poetes, he tenido la sensació de que he conseguido eso, que millor o que mi yo poético tenga un sentido más universal, porque si te quedas solo contigo misma, pues difícilmente llegas.
El títol del poemari Zamac fa referència a l'aleació del zinc amb l'alumini, el magnesi i el coure. I és que el darrer poemari de Pilar Vargas funciona com un lloc on la paraula es converteix en fang.
Zamac en realidad es una aleación de metales, ¿no?, que yo utilizo con el lenguaje. Darle una maneabilidad, ¿no?, como el artista que toca el barro. Y con las palabras intentar profundizar a partes más espirituales.
L'objectiu de l'autora és situar la poesia en un espai de comunió, diu, entre el jo poètic i el món.
Abren como grietas en lo cotidiano de una vida en la que estamos metidos, en que no hay espacio para el sueño, para lo onírico, para lo espiritual, para lo que alimenta el alma.
Zamac es presenta avui migdia a les 12 a la llibreria Drac Màgic de Palma.
La Mo Festa baixa la barrera. El Festival del Pla celebrarà l'estiu que ve, del 23 al 25 de juliol, la darrera edició. Ja han triat l'escenari on va començar tot, el Puig de Consolació de Sant Joan.
10 anys després, ja, els organitzadors deixen el projecte, però ho fan amb una edició, asseguren, especial i plena de sorpreses. El primer lot d'entrades ja està a la venda. Mariona Jaume és la presidenta del Movo Fest.
Ens fa molta il·lusió tancar el cicle d'aquesta manera i estem preparant aquesta edició amb molta cura i molt d'amor perquè puguem disfrutar com ho hem fet fins ara. Així que vos esperàvem a tots dia 23, 24 i 25 de juliol perquè serà la darrera vegada que això passi.
La Mobile Fest durant tots aquests anys ha vist néixer i créixer bandes com Da Sousa, Fades, Maria Jaume, Ánimo Espàrrec, Vilo, Caspari, Reina, Maria Hain, Alanaire i un llarg etcètera, en un festival per on també han desfilat artistes com Amaya, Julieta Venegas, Temples o La Bien Querida.
I David Guetta tancarà el Mallorca Live de l'any que ve. Conegut per les seves llegendàries sessions a Eivissa i les seves actuacions a estadis i festivals, Guetta presentarà al públic mallorquí The Monolith Show.
Serà el diumenge dia 14 de juny, quan el 5 vegades escollit com a millor disc jockey del món per la revista especialitzada DJ Mag, clourà el festival. L'espectacle de Guetta explora els límits del directe per convertir-lo en una experiència inoblidable.